L'Ajuntament fa els tràmits per disposar del 100% de la Casa del Mar. La intenció és que sigui la nova seu de serveis socials i que les obres comencin aquest 2026, per les quals ja hi ha pressupost. Es tirava endavant el ple de gener. En Comú l'Escala reclama posar fil a l'agulla per solucionar el retrocés de les platges d'Empúries. Demanarà al Congrés dels Diputats que es faci un estudi tècnic i que es destinin fons públics a la reparació dels danys ocasionats per les dues llevantades. L'Ajuntament i el Centre Les Curses han posat conjuntament en marxa la iniciativa L'Escala In. Es tracta d'un projecte de lleure inclusiu on s'organitzen diferents activitats d'oci per joves escalencs que tenen dificultats en l'àmbit relacional. En esports, el Barça Atlètic, el Girona i l'Espanyol s'interessen per l'ex-escalenc Kizan González. El Girona pagaria la clàusula de rescisió de l'exjugador escalenc, que fins ara ha estat propietat del Cornellà, i el cediria al Granada fins al juny. El blanenc no seguirà amb l'Europa de Diego Benítez i el seu futur més immediat seria el Girona o l'Espanyol. L'oferta del Barça Atlètic no li acabaria d'encaixar. I el temps continua el pas de fronts de l'oest. Avui amb núvols alts i garbí, la propera matinada ruixats i demà més sol, però ambient més fred. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 27 de gener. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. A prop de tu.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on anirem de regata, però amb una persona que té problemes de vista. Sabrem com s'ho fa per poder navegar. Després correrem al Rally Dakar, baixant fins al Delta de l'Ebre. No sabem ben bé com ho podrem fer, això. I acabarem el programa d'avui parlant del canvi climàtic i els castells, un tema que està molt vigent, almenys aquí al territori, a la Costa Daurada. L'artista d'Arenys de Mar, Sergio Roldán, ha compartit al Mundial Sub-21 d'Ilcaset disputat a Lanzarote. És la seva primera experiència mundialista. Ara ja ha tornat a Arenys, on el Club Nàutic està preparant una nova edició de la regata Interclubs Oriol.
Doncs avui volem parlar de vela, volem parlar de l'actualitat del Club Nàutic d'Arenys des de diferents punts de vista, però ho fem amb la directora esportiva del Nàutic, la Mònica Azón. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs bé, Mònica, la veritat és que tenim diversos fronts que volem tocar, diverses qüestions que volem parlar. La primera, per això, que hem tingut el Sergio Roldán competint a Lanzarote, oi que sí?
Sí, sí, sí. El nostre esportista del planter, el Sergio Roldán, que a més també va a l'escola aquí a Arenys, o sigui que és un esportista aranyenc, doncs ha competit al Mundial Sots 21 de la categoria olímpica Ilka 7. Era la seva primera participació en un esdeveniment d'aquest nivell, en un nivell de mundial, i bueno, torna molt content amb coses com tots els esportistes, que és la primera participació, en coses molt bones i amb altres errors, perquè que formen part de l'aprenentatge, però jo que soc directora esportiva estic molt, molt contenta de com li ha anat aquest campionat i del performance que ha tret, més enllà del resultat, que jo sempre li dic, Sergio, encara no estem preparats per treure un resultat, de moment és aprenentatge, era un dels més joves, perquè físicament és molt potent el Sergio, però d'edat és un dels, encara està fent segon de batxillerat, i estem parlant de 17 anys, quan això era un Sots 21. O sigui, hi havia nanos que estan ja quasi compleixen els... Bueno, vull dir, que són més grans que ells, no? Jo els hi vaig dir, aprofita l'experiència, però sí, molt content amb el resultat, i jo crec que el Sergio ho ha gaudit molt.
I tant, home, i més si era la primera experiència en un mundial d'aquestes característiques, i a més tan lluny, que no és que dius això ho vaig a fer aquí, que sigui a Costa Brava per dir alguna cosa, sinó que a les Canàries, Déu-n'hi-do.
Sí, a més Lanzarote els ha ofert el millor de la illa, no? Que està a port de Fuerteventura i tots sabem com són les illes de ventoses i ha tingut unes condicions molt dures, han estat doncs quasi 6 dies de competició, 12 regates en total, i bueno, i físicament ha sigut molt exigent, no? Jo crec que van haver d'agafar barco de charter, perquè al final portar, com tu dius, no és aquí al costat, no és pujar a la Costa Brava que me'l poso el remolc, i tot ha sigut logísticament ha sigut difícil, però bueno, jo crec que al final l'aposta de l'esportista, del club, de la federació, ha sigut per aquests 6 esportistes, els catalans desplaçats, i jo crec que el dic, ve ple de coneixement, i ja dic, el resultat és el que jo li deia, Sergio, no et preocupis, no estaràs ara, encara no estem per estar amb el top 25 a nivell mundial, perquè les coses, l'esport és molt just, i ell encara ha de treballar per poder aconseguir el resultat, però bueno, molt, molt contents.
I tant, home, tot és fer camí, ja arribaran els resultats, tot és anar aprenent i anar millorant.
Sí, 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 l'esport no tot s'ha de medir, al final tots els esportistes ho veiem i tots ho veiem. Normalment hi ha més primer aprenentatge, evidentment, després molts cops quan ja estàs preparat hi ha més derrotes que de les victòries, però al final és gaudir del procés, o sigui, si només et focalitzes en l'objectiu i si a més l'objectiu és el resultat, amb l'esport el que estem creant és frustració, no? Perquè si no arriba el resultat no vol per res, no, tot l'aprenentatge, estan comunicant-se amb altres països, tot el dia parlant anglès, vull dir que jo al final sempre com a formadora i com a directora esportiva intento que la gent gaudeixi del camí, i jo crec que és el que el Sergio també va estar fent, i tots els esportistes intentem des d'aquí Arenys que més enllà del resultat gaudeixin d'aquest procés.
I tant, sens dubte, doncs desitgem tota la sort del món de cara a properes competicions on participi el Sergio, i doncs també doncs molt bona feina en aquest Mundial a Lanzarote, però també hem tingut entrenaments per aquí ja més a la zona de casa, a Mònica, també doncs regates, els entrenaments no s'aturen.
Sí, les regates no s'aturen, els entrenaments no s'aturen, i la força de voluntat dels esportistes tampoc, perquè tot seu... Heu vist com ha estat aquest cap de setmana, molt plujós la jornada del dissabte, molt ventosa la jornada del diumenge, però aquí hasta els més petitons de l'escoleta han tingut activitat. Dissabte sí que és cert que no ens vam treure a navegar, que vam fogalitzar-nos més en tallers a terra, alguns sí, els més avançats, tipus el Zilka i l'equipet del Garri de l'Optimis, aquests sí que van sortir la jornada dissabte, i diumenge van sortir tots, però realment les condicions d'aquest hivern les estem gaudint, perquè hi ha molta neu, però també patim molt els que fem vela, però sí, van estar tots entrenant, i al final és el que és el nostre esport. Vull dir, hi ha moments de temporada que ho gaudim més per la climatologia i altres que patim una mica, però bueno, no s'atura.
I tant, i tot plegat amb la vista posada ja en un proper Interclubs, que és una propera cita que teniu en el calendari, Mònica.
Sí, bueno, al final són 51 edicions, vol dir que són 51 anys de participació que el Club Nàutic Arenys de Mar ha estat organitzant una regata emblemàtica al litoral català. A més, porta doncs, es fa homenatge al Jordi Vives, al trofeu Jordi Vives per clubs, que és una cosa diferent, i ja està, res, d'aquí dos caps de setmana ja comencem amb la 51a edició i ja estem amb tots els preparatius d'oferir el mateix. Solen ser el format que ja fa uns anys que estem fent, són travesses, o sigui, aquesta edició ens toca sortir des de Barcelona, arribarem a Arenys, tornem a sortir des de Llavaneres, el Balís, Arenys, i entrem a Barcelona. Ho fem entre quatre clubs, entre el Balís, Arenys, el Marítim de Barcelona i el Nàutic de Barcelona, però sí, el que és la part organitzativa sempre, doncs, el lideratge l'ha portat més la nostra entitat, que va ser la primera que va començar amb aquest format d'interclubs.
Home, interessant. De quines modalitats, quines categories hi participen en aquest interclubs?
L'interclubs està obert a tot tipus de creuers, des de les més competitives, que nosaltres també trobem les nostres embarcacions més competitives, fins a aquelles menys competitives, perquè al final les categories que estem posant, estem parlant dels ORC de competició, que són els més punteros, com si diguéssim, fins als ORC de promoció, que són els que tenen un barquet i volen sortir i no tenen que treure's cap certificat a medisura ni res. Aleshores, jo crec que està obert a tothom, i les dues travesses també s'ajusten una miqueta, doncs, al nivell i a les eslores de les embarcacions. Els més competitius fan més milles i els menys competitius, o els que volen fer un format més adaptat a la seva embarcació, doncs fan una miqueta més de milles, i tenim unes portes d'intermig de pas. Una és a Mataró i l'altra està a Cabrera, que tant de pujada com de baixada podem escurçar el recorregut per aquestes embarcacions. Aleshores, doncs, jo crec que més o menys tots poden participar, si volen.
Perfecte, i això, dius, d'aquí un parell de setmanes.
Sí, el cap de setmana t'ho dic de memòria, però és després d'aquest, el 6-7-7-8, proper cap de setmana aquest, no el proper.
Fantàstic, doncs estarem també pendents de com va aquesta regata Interclubs, i properament també teniu una xerrada molt interessant aquí al Club Nàutic d'Arenys, que ja que estem parlant amb tu, Mònica, doncs també m'agradaria que ens en poguessis fer 5 cèntims.
Bé, doncs jo crec que és una xerrada molt, molt, molt interessant, que està oberta a tots els que ens esteu escoltant, que es diu Conferència quan el mar no es mira, es sent. I el ponent que vindrà a parlar és el Dani Anglada, que és un regatista invident, que, bueno, que no sé si, bueno, si n'heu sentit a parlar, però bueno, més enllà de que sí, va ser l'esportista amb el que vaig fer jo el Mundial de Vela Inclusiva ara fa dos mesos a Oman, doncs és un esportista que es va posar un repte de creuar la Llera de White, i sobretot l'esperit de superació del Dani, el principal valor és que hi era un esportista que havia navegat de jovenet, que és Marino Marcant, i que als 31 anys, pues, amb un accident laboral, perquè li va explotar un extintor a la cara, doncs va perdre la visió, no? Llavors, l'experiència vital d'una persona que ha estat veient, ell sempre em diu, Moni, és que jo portava embarcacions de més de 100 metres, no? O sigui, i clar, tenen aquesta problemàtica de cop perds la visió total, i com es recuperen, i com centren la seva vida amb l'esport de la vela, que és el que ell també, doncs, recordava que és el que més li agrada fer i tal, quan intenten tornar a buscar sentit a la seva vida. Jo crec que serà una conferència molt emotiva, molt interessant, i sobretot insistir que la fem aquí al Club Nàutic, però que està oberta per tothom que ens estigui sentint, perquè crec que, bueno, són aquestes experiències, més enllà de l'esport, les experiències personals i vitals que és maco de compartir.
I tant, home, sens dubte, interessantíssim, com pot explicar això. De fet, tu diu el títol de la conferència, quan no veus el mar, però el sents, perquè segur, doncs, que pot explicar el que sent quan anem navegant sense veure-hi, però segur que la sensació encara deu ser superior a quan, a més, tens els ulls oberts.
Sí, jo crec que són d'aquelles coses que s'han de venir a escoltar, que jo puc parlar pel Dani, però crec que sentir el Dani és el que la gent notarà, les seves vivències personals. No hi ha ningú com el Dani que pugui explicar què és el que sent quan navega, com aconsegueix també a través de la tecnologia, doncs, orientar-se a la mar, perquè clar, sense veure, doncs, va donar la volta a tota la illa de White. Ho va fer després de Copa Amèrica, perquè el Grand Dalton, doncs, li va dir, escolta, doncs, això és el que es va fer en Copa Amèrica, la primera Copa Amèrica va ser donar la volta a la illa de White. I bueno, jo crec que hi ha tot una sèrie d'aprenentatges, més enllà de la superació personal, que hi compartirà amb nosaltres, i ja dic, jo crec que la gent que pugueu venir-ho a gaudir, gaudireu molt de la xerrada.
I tant, recorda'ns dia i hora, Mònica, que ens ho apuntem, això.
Doncs aquí al Club Nàutic Arenys de Mar podeu venir, ho farem a la nostra biblioteca i serà aquest dissabte a les 6 de la tarda.
Mònica, doncs gràcies per haver-nos atès com sempre aquesta estona, per haver repassat diferents aspectes de l'actualitat del Club Nàutic d'Arenys, actualitat esportiva i també actualitat social, en aquest cas amb aquesta xerrada d'aquest cap de setmana, d'aquest proper dissabte, que segur que serà molt interessant. I bé, res, estem en contacte, que anem parlant sovint.
Molt bé, gràcies a vosaltres per seguir l'actualitat del Club Nàutic Arenys de Mar.
Moltes gràcies, bona tarda.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani hi trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani les podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el rorqual comú. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una càpsula més avui aquí a la Randa Mar.
Bona tarda.
Si et sembla, coneixem primer quin és el seu nom científic.
Sí, doncs el nom comú seria el rorqual comú i el científic és el Balaenoptera physalus. Vale, costa una mica.
Una mica complicat, eh?
Sí.
Vale, doncs continuem, si vols, per quines característiques, quina és la seva morfologia, com el podríem identificar?
Sí. Doncs mira, aquest és un animal molt curiós perquè aquest és l'únic misticet que tenim aquí al Mediterrani, val? I què vol dir això? Que és l'únic cetaci que té barbes. Aquí al Mediterrani seria l'únic, i aquest d'aquí té unes barbes que el que són unes estructures queratinoses, val? Que pengen de la seva mandíbula superior i que actuen com un filtre deixant sortir l'aigua de la boca i per tant només queda l'aliment retingut en aquesta la seva boca. Així, per identificar-lo de manera senzilla, bueno, és un animal molt gran, pot arribar a superar els 22 metres. Va? Aquesta és la veritable balena d'aquí del Mediterrani. És el segon animal més gran del món i aquesta té una aleta dorsal molt petita a la part més endarrere del cos, a l'últim tres del cos, i té una coloració gris fosca per la part dorsal i una coloració més blanquinosa per la part ventral, i també té unes marques que ens ajuden a identificar molt bé aquest animal, com per exemple a la zona cefàlica, que té unes marques blanques que permeten molt bé la seva identificació. Aquestes marques van des de l'espiracle, que és el forat que tenen per respirar aquests animals, a la part superior del cos, fins a l'aleta pectoral. Allà té unes marques que també es van molt bé per identificar aquest animal.
Com es comporta el mar? Quin comportament té?
Doncs és un animal que és bastant tranquil en superfície. Sempre que el veiem l'hem vist navegant i aquest animal, diguem, és un animal molt tranquil. Però que és un animal que sorprenentment pot assolir velocitats molt importants. I si estan de viatge tenen un patró de respiració molt marcat. Solen fer unes 6 o 12 immersions molt curtes, ja estan en superfície, van sortint i entrant de forma ràpida, no? Unes immersions molt curtetes i superficials, i aquestes les alternen a immersions més llargues que poden durar entre els 6 i els 12 minuts. I aquestes que són una mica més profundes. Si estan a l'alimentació, aquest patró llavors canvia. Veiem que les immersions i els patrons de respiració són més caòtics, val? I solen canviar de rumb constant, buscant...
Quin és aquest aliment que mengen? Quin tipus d'alimentació tenen?
Sí, doncs aquí al Mediterrani s'alimenten sobretot de krill, val? El famós krill, que és un petit crustaci que trobem en grans bancs en aigües més aviat superficials.
I aquí al Mediterrani, per exemple, a quines zones el podríem trobar?
Doncs és una mica complexa la seva distribució aquí al Mediterrani, i perquè hi conviuen subpoblacions. Val? No només n'hi ha una, sinó que hi ha diverses subpoblacions, i per un costat tenim una subpoblació que és resident i que no surt mai de la conca, i per altra banda tenim una subpoblació que entra i surt cada any per l'estret de Gibraltar. Aquesta espècie es pot veure sobretot a la conca oest del mar Mediterrani i sobretot en aigües del talús continental, però arribant també a la plataforma continental.
Uh-huh. Entenc, doncs, que aquesta espècie, que els que estan més, que estan tot l'any aquí, els podem veure durant tot l'any, no? En canvi, els que entren i surten potser sí que no es veuen tot l'any, eh?
Bueno, aquí hauríem de diferenciar també a la zona del Mediterrani que volem veure aquests animals. Uh-huh. Val? Per exemple, aquí al Garraf, no? O sigui, l'època en què podem veure varia segons això, segons quina zona estiguem. Sí, i aquí el Garraf és una espècie que veiem de forma gairebé exclusiva a finals d'hivern, i, o sigui, entre finals d'hivern i a principis d'estiu. És a dir, entre els mesos de febrer-juny, més o menys, sent els mesos d'abril i maig, els mesos que més albiraments hem pogut enregistrar des que estic fent aquest projecte, aquí a la zona del Garraf.
Doncs, Arnau, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat aquí amb nosaltres en aquestes càpsules de Randamar. Nosaltres tornem un altre dia amb alguna altra càpsula d'algun dels cetacis d'aquí del nostre Mediterrani.
A vosaltres.
Continuem parlant de competicions, com ara en parlàvem fa una estoneta, i ara fem aturada al Delta de l'Ebre per parlar sobre el Rally Dakar, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. Parla amb el primer pilot de les Terres de l'Ebre en completar aquesta fita esportiva, Cel.
Sí, Marina, Joan Guillén és el deltebrenc que ha completat amb èxit el Rally Dakar en la seva primera participació, esdevenint el primer pilot de les Terres de l'Ebre a assolir aquesta fita. Anem a comentar-ho amb ell. Joan, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Joan, abans que res, l'enhorabona per aquesta fita històrica. Com se sent, no?, com això de ser el primer pilot, com deia, no?, de les Terres de l'Ebre en acabar el Rally Dakar?
Bueno, pues me sento molt afortunat, no?, perquè és un repte que no era gens fàcil i no teníem clar si el podríem acabar o no, però ha anat tot bé, ha anat molt bé tot, no ha fallat res important i molt afortunat.
Uh-huh. Clar, perquè estem parlant d'un Rally Dakar que igual la gent no coneix, no, tots els detalls, però tu com descriuries què suposa afrontar un Rally Dakar? Perquè jo entenc que és una prova molt dura.
És un repte en majúscules. És un repte molt gran per tot el que comporta a nivell de preparació, i tant física com logística. És un repte per la duresa del dia a dia, sí, però per la durada en total d'esta carrera. No són 15 dies de carrera i es fa molt llarg. Vull dir que és un gran repte.
Clar. I tu com, és a dir, com vas arribar al final, no?, a participar-hi? És a dir, és una cosa que tenies en ment o se va donar així?
Bueno, al final, lo Dakar és la carrera off-road en més repercussió mediàtica. Aquesta gent ho sabem fer molt bé i ho sabem vendre molt bé, ne sabem molt de màrqueting, i des de ben petit que veiem lo Dakar a la tele, no?, i sempre pensàvem, hòstia, si seria un somni poder participar. Ja ho veiem possible, eh? Però bueno, de grans pues, s'han alineat unes quantes coses i han pogut participar-hi, però al final era un somni que de petit ja ho veia impossible, però bueno, estem aquí.
T'anava a dir, un somni però que s'ha complit, saps?
Sí, correcte.
I com ha sigut la preparació? Com t'has preparat per participar-hi?
Bueno, no ha sigut fàcil, perquè al final una persona com jo, que al final no pot deixar de treballar, fer la preparació física d'un Dakar no és gens fàcil. Això és un projecte que vam iniciar fa quasi 2 anys, perquè necessites unes carreres prèvies per a poder puntuar, per a poder accedir només a la inscripció. Necessites unes carreres prèvies, haver-les acabat, i haver-les acabat més o menys bé en quant a classificació, i a nivell físic pues, també, no? Pues, fes-te en compte que al final pues, tens que entrenar, els últims mesos tens que entrenar tots els dies, i bueno, se fa dur perquè com no podem deixar de treballar pues, són moltes hores que has de dedicar a l'entrenament i les restes del dormir, bàsicament.
Clar, però l'entreno que estaves dient ara, que els últims dies entrenaves cada dia, clar, on entre...
No, al final tens que centrar els entrenaments en molt de gimnàs i molta bicicleta, no? Entrenar la modalitat del rally ride és molt complicat, perquè aquí el territori no es pot entrenar, no existeixen roadbooks per a poder entrenar, ni existeixen grans distàncies. Sí que els Monegros podem entrenar, però és molt difícil simular la carrera del Dakar aquí a la península. Al final els entrenos com a tal en moto s'han de fer al Marroc, que els han anat fent durant aquests dos anys, però al final són entrenos d'una setmana. És impossible simular un entreno de 15 dies, és impossible. Llavors tens que basar-ho en físic de gimnàs i molta bici i molt de cardio.
Uh-huh. I la calor també, claro, entenc que fa molta calor, no?
Fa molta calor durant el dia, però molt de fred al matí. Al matí
vale.
Fa molt de fred.
Vale. Clar, això també és important tenir-ho en compte, no?, a l'hora de preparar-se.
Pues vam com a Aràbia ja és la, crec que, quarta o quinta edició que es fa, i tinc pilots que havien anat, me van advertir molt de que anés molt preparat en roba per a primera hora del matí, perquè feia molt de fred, i així ha sigut, però vam arrencar preparats. Teníem uns monos així especials, tipus de moto de neu, i en guants calefactables, i mos podíem equipar molt bé. Després, quan començava l'especial, tot això mos ho podíem traure, i l'organització te ho portava al paddock un altre cop.
Uh-huh. I estem parlant que, clar, 15 dies, i quantes hores al dia corres?
Pues mira, perquè et faig una idea, si et faig una mica un resum del que seria un dia, mos aixecàvem sobre les 3 i mitja de la nit, 3 i mitja, 4, i a les 4 i mitja, 5 sortíem i no arribàvem al paddock hasta les 6 de la tarda. Vull dir que al final estàvem una mitja de... entre 10 i 13 hores dalt la moto.
Ja, ja. I després, quan arribaves, descansar.
Quan arribava havies de ser molt minuciós en el temps. No et podies distraure en moltes coses. Era arribar, dutxa, menjar. Al final feies una de menjada forta, en feies una al dia, que era aquesta, quan arribaves. Dutxa, menjar, mitja horeta de fisio. A l'equip teníem un fisio contractat entre tots els pilots, mitja horeta de fisio i a dormir. Que costava molt dormir, perquè el mateix estrès, els mateixos nervis, el mateix soroll del paddock, el paddock és una bogeria per la nit, el soroll que hi ha, no? Tots els mecànics, tant de motos com de cotxes, estan tota la nit treballant.
Claro.
I costa moltíssim dormir.
Uh-huh. Però bueno, al final, bueno, el primer dia igual va ser complicat, però després els últims ja estaves acostumat.
Tens raó, que la segona setmana ja el cos no podia i caïa per si sol.
Clar, el cansanci era superior. I clar, estem parlant 15 dies amb moltes etapes, un recorregut molt llarg. És a dir, vas començar igual, jo suposo, igual una mica de nervis o eufòric, i al final, pues, bueno, ja és una cosa que al final ho estàs fent cada dia, no? I al final només veus, probablement, arribar a la meta.
Al final, una mica, la carrera te fica al seu lloc, no? Perquè sí que és veritat que quan arribes allí i veus tot el muntatge que és un Dakar, que al final crec que són entre 3 i 4.000 persones que es mouen tots els dies, és com un poble sencer que es mou tots els dies. És una magnitud brutal, no?, el que comporta un Dakar. I sí que estàs com dins un globo, no?, com dins un somni, no? Estàs allí envoltat de tanta gent, de tanta gent que pensa i li agrada el mateix que tu. Però bueno, els dies van passant i els dies passen molt lents perquè es fan molt durs, però 15 dies van passar molt ràpid.
Claro.
Van passar molt ràpid. Al final la cosa acostuma al ritme, a les hores, al dormir poc, al menjar poc. I sí, i mira, ja estem aquí, que ja han passat 2 setmanes des que vaig arribar, saps? Bueno, han passat 10 dies.
Imagina't com passa el temps. I durant tot el recorregut ja has dit abans que no vas patir cap incidència greu, però algun contratemps sempre n'hi ha.
Bueno, és el Dakar i sempre n'hi ha. Vaig tindre la sort que a nivell de mecànica pràcticament no em va fallar res, van fallar petites coses que ho vaig poder anar solucionant, no em va fallar res greu que m'hagués condicionat a la classificació o haver pogut acabar un dia molt tard, que era una mica la por, no? Quan acabes tan tard i arribes tan tard al paddock, després ja treus hores de son, treus hores de que els mecànics puguen revisar bé la moto, això no va passar, vull dir que en això van fer la feina que tocava prèviament, que és preparar la moto molt bé, i a nivell físic és impossible que no et passi res en estos, t'he dit 15, van ser 14, és impossible que no et passi res en 14 dies. A mi la baixada forta física me va arribar al 8è dia, que va ser el segon dia després de la jornada de descans. Vaig tindre un baixón molt fort. Va ser un dia que em vaig aixecar molt cansat, suposo que igual no em trobava gaire bé, igual tenia una mica de febre, i va ser el dia, just el dia més a nivell d'especial. Després t'explico una mica com era una etapa, però l'especial era la més llarga, eren quasi 500 quilòmetres d'especial, i se'm van fer molt durs perquè al quilòmetre 60, imagina't, ja no podia. Imagina't, als quilòmetres 60 no podia, i me'n quedaven 420 o 430.
Clar, és una bogeria.
Llavors, pues, no et queda altra que tirar de coco i tirar de mental, que això és una cosa que ho hem anat entrenant durant tots aquests anys competint, no?
Clar, això és el que t'anava a dir, no? El Dakar és una, a part d'una prova física, és una prova a nivell mental, no? I t'has de donar força, no?, el cap, quan el cos diu que ja no pot més.
És així mateix. Al final tots tenim un límit físic i quasi tots arribem, al final els deportistes com jo quasi tots arribem i tires de coco, no? Com se tira de coco? Ostres, és difícil explicar això, però tots els que competim ho sabem perfectament, perquè tots hi arribem. Arriba un punt que jo no m'obsessionava amb mirar els quilòmetres, sinó que intentava deixar la ment en blanc i em fixava en la pista, en el que em venia, i així anava passant els quilòmetres, anava parant. Bueno, parades llargues no em vaig fer cap, però sí que parades puntuals per a menjar-me alguna barreta o algun gel quan tenia esos baixons, i anar passant els quilòmetres i no pensar molt. Si et fiques a pensar, malament.
Clar, però tu vas sol? És a dir, en la moto?
Tu tens la sensació d'anar sol, però a la que pares, perquè en moments puntuals pots parar, només que pares, al cap de 30 segons, un minut, ja et ve el de darrere.
Vale.
Hi ha moments puntuals que vas en grup, però a poc la carrera es va estirant, perquè no és agradable anar detrás d'algú menjant pols, i al final, si portes algú davant és perquè portes més ritme que ell, has d'intentar adelantar-lo i no menjar pols.
Vale.
I si t'han agafat algú del darrere, el més lògic és que el deixes passar. No tothom ho fa, però el més lògic és que el deixes passar, perquè si t'han agafat, perquè ho entengues, pel matí del pilot número 1 al 15 surten cada 3 minuts, vale? Del 15 al 40 surten cada minut, i del 40 hasta el final sortim cada 30 segons.
Mm-hmm.
30 segons és molt poc, però la carrera es va estirant, és tan llarga que es va estirant, i cada un porta un ritme i cada un queda al seu lloc. I sí, tens la sensació d'estar tot sol, però no ho estàs,
però no ho estàs.
Dia, no? Perquè si t'encantes t'agafen ràpid.
Claro. I a part dels mateixos corredors, és a dir, tu si te passa algo, caus, vull dir, tens el teu equip, ajuda, te venen a socórrer.
En pista no. En pista, quan estàs a l'especial, no pots rebre ajuda externa. Només pots rebre ajuda dels mateixos competidors.
Ah, vale.
És una regla de la normativa Dakar, i és així.
Però igual tampoc estan obligats a ajudar.
No estan obligats a ajudar.
Vale.
No estan obligats a ajudar. Llavors, els pilots punters no se't pararan a ajudar-te perquè es juguen una mica les victòries, mm-hmm, les punteres, mm-hmm, però pilots com jo, que som aficionats, pues, és una mica una regla no escrita, no? Que has de parar i preguntar què ha passat. I bueno, jo mateix vaig tindre una mica dues situacions, no? Una, que vaig tindre que arrastrar un company 150 quilòmetres amb una cinta, un que coneixia, i ho vaig fer amb moltes ganes, no?
Sí,
no
sense pensar-te-ho.
Sense pensar-me-ho. I després vaig trobar un altre company, un estranger que no coneixia, que el vaig trobar que havia tingut una caiguda bastant forta, estava rebentat, però bé, costelles, no sé si es va fer mal al bazo, inclús, i clavícula, i res, vaig tenir un botó que les pitges, i fixa tu la magnitud del Dakar, no? Que en 4 minuts teníem l'helicòpter medicalitzat, no?
Molt bé.
I en 10 minuts tenia el gotero ficat i se l'emportava. Vull dir, bueno, aquestes situacions una mica, els pilots del darrere les vivim i ho has de respectar.
Claro. Però, per exemple, ja este company que dies, ja està, ja no va poder...
Claro, no, ja no va poder seguir.
Vale,
ho tindré que abandonar.
Claro. I ara, com dies abans, no, les etapes, són 13 etapes en total, no?
Sí.
Com, és a dir, com funciona?
T'explico una etapa?
Sí, sí.
Pues mira, ens aixequem, com t'he dit, molt aviat, molt pronte, 3 i mitja, 4 del matí, sortim, fem un primer enllaç, vale? De nit fem un enllaç per carretera asfaltada, quasi sempre asfaltada. Imagina't que fem, doncs, 200 o 300 quilòmetres de carretera per a poder arribar a l'inici de l'especial. Sempre coincideix que l'inici de l'especial, el primer pilot comença en els primers rajos de llum. Vale? Sempre és de dia quan fem l'especial. Llavors fem l'especial, abans han fet esos 300 quilòmetres, perquè una mitja, fem l'especial podien ser entre 400 i 500 quilòmetres d'especial. Quan eren 500, ja sabíem que seria una especial ràpida, quan eren sobre els 400 ja sabíem que seria una especial més lenta, més dura.
Vale.
Vale? I quan acabàvem l'especial, doncs, tornàvem a tindre entre 100 quilòmetres d'enllaç, d'un segon enllaç per carretera un altre cop, fins arribar al paddock. Al final, perquè et facis una idea, vam tindre, crec que uns 3 o 4 dies que vam fer 900 quilòmetres. I els altres dies estàvem de 600 a 800 quilòmetres cada dia. Entre enllaç i especial. Se diu molt ràpid, però
no,
es fan
llargs. No, una bogeria. I clar, la meva pregunta, com te guies, no? És a dir, per l'asfalt igual no hi ha pèrdua, però pel desert?
Portem... el format Dakar és un format roadbook, portem, perquè a veure si ho puc explicar sense imatges, que és difícil, no portem un GPS, molta gent se pensa que seguim un GPS, no portem un GPS, portem, abans se feia en paper, ara ja és en tablet, és digital, portem uns dibuixos que són unes indicacions, unes vinyetes molt bàsiques, que són unes indicacions que ens van indicant si hem de girar a esquerra, hem de girar a dreta, el quilòmetre que ho hem de fer. Vale, pot imaginar, vale. El quilòmetre 10, gira a la dreta, el quilòmetre 10,5, gira a l'esquerra, i tenim una sèrie d'anotacions molt bàsiques, en fletxes, portem un aparato que ens diu el punt quilomètric on estem,
vale,
perquè poguéssim coincidir amb la vinyeta que ens surt, i portem una brúixola electrònica de 0 a 360 graus, i en aquestes tres informacions mos anem guiant.
Mare de Déu, vull dir...
És complex, i més per als pilots de moto, que hem d'estar... mirant la pista i alhora mirant el roadbook.
Heu d'estar,
no?,
pendents de molt, vull dir, al final...
Que això, al final, quasi tots els copilots bons de cotxes han sigut moteros abans.
Vale, vale, perquè evidentment són uns cracs en les indicacions, no?
Correcte.
Molt bé, molt bé. I clar, al final estàs pendent tant d'això, del que em dius, de la pista, vull dir, el paisatge al final... Igual te passa per alt. Igual, a veure, també diu ser sempre el mateix, no, el desert, al final.
Una mica sí que em passa. Als de davant ja et dic jo que els passa per alt, perquè un dia a l'etapa marató vaig arribar i estàvem comentant allà a jugar en els professionals i tot, i els vaig dir, ostres, heu vist per quins paisatges han passat? I se'm van quedar tots mirant, volguent dir, tu mires el paisatge.
Què diu ara, no?
Què diu este, ara, no? Jo sí que el mirava, sí. Sí que el mirava, perquè la veritat és que Caràbia és brutal, eh? Han passat per uns llocs que no m'ho podria imaginar mai, eh? Que existissin estos llocs, una varietat de paisatges, sempre desèrtics, no? Però una varietat de paisatges brutals. El desert és molt xulo, eh? I enganxa molt.
Uh-huh. Has vist? Ja ho diuen, no?, que hi ha això que enganxa.
Sí.
I, bueno, Joan, claro, a casa del Tebre, arreu, en general, de totes les Terres de l'Ebre, no?, s'ha seguit la teua aventura i amb molt d'entusiasme. T'ha arribat este suport mentre estaves allí?
Estic superagraït, perquè m'ha impressionat, eh? El territori s'ha volcat molt, eh? Moltíssima, molta gent m'ha escrit, bueno, lo telèfon me treia fum, eh? Molta gent que coneixia, molta gent que no coneixia, molta gent que no li agradaven les motos, i pel simple fet que un noi de les Terres de l'Ebre participés, claro, se va embolcar, claro, en la carrera, i he rebut multitud de missatges, vull dir que he tingut un suport brutal que m'ha donat molta força i estic molt, molt agraït.
Qui veus tornant-hi l'any que ve? Quins són els teus reptes per al futur? Conta'm.
No ho he decidit encara. No ho he decidit, tothom me pregunta el mateix,
vale,
i ara,
vale,
estic en la fase de disfrutar del moment.
Molt bé.
Perquè bueno, ha costat tant que estic en aquesta fase. No tanco les portes, tothom me diu que si dubto i que si no tanco les portes és que repetiré, però tinc que decidir-ho, tinc temps per a decidir-ho, ara vull aprofitar-ho, vull disfrutar-ho i,
I
bueno, disfrutar el moment.
I tant que sí. Pues no res, Joan, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa, un cop més enhorabona, i no res, seguirem pendents de que decidixes per al futur. Gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, ja sabem com de dues competir al Rally Dakar.
Moltes gràcies, Cel. El Dakar és una prova bastant dura per totes les persones que hi competeixen, però crec que enganxa molt. Moltes gràcies. Sí, recta final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 27 de gener del 2026. Els últims anys es parla molt de temperatures tòrrides dels estius i de la pràctica d'activitat en exteriors. Els castells són una activitat que no es salva de tot això, i avui volem conèixer de primera mà com els està afectant aquest canvi climàtic a través d'un estudi que està realitzant la Universitat Rovira i Virgili. En parlem amb un dels seus investigadors, Òscar Saladier. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, vosaltres veu publicar un estudi ja fa un cert temps que parlava de com afectava el canvi climàtic d'alguna manera a l'activitat castellera, i hem de dir que ja és una realitat que està afectant de ple.
Sí, portem 2 anys anant a diverses places castelleres, diverses diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i tant en hores centrals del dia com també a la tarda, per tal de mesurar in situ quines són les condicions meteorològiques, bàsicament temperatura i humitat, que hi ha a aquestes diades, en unes places que en aquells moments estan plenes de gent, tant de castellers com de públic assistent. I, per tant, sí, portem aquests 2 anys, no únicament fent això, sinó també fent tallers amb les colles per tal de que siguin elles que mos diguin què fer, no? Quines mesures d'adaptació s'haurien de fer davant d'aquesta nova realitat, que és que les condicions meteorològiques per fer activitats a l'aire lliure, com són els castells, doncs aquestes condicions meteorològiques estan empitjorant.
Heu analitzat un registre històric de dades meteorològiques d'aproximadament uns 70 anys, és una miqueta més, i això confirma que la temperatura ha anat augmentant els dies d'estiu amb increments d'entre 0,3 i 0,4 graus per dècada. Això vol dir que a hores d'ara ja ha augmentat més d'un grau, no?
Sí, sí, és així. L'anàlisi de les dades a llarg termini, aquests 70 anys d'aquest període que comentaves, mostren una ara tendència a augment de les temperatures, que era una cosa esperable. La qüestió és com fer analitzant aquelles dates concretes, no és a nivell mensual o estacional o anual, sinó que pues, hem agafat uns 70 anys del 24 de juny a la zona de Valls o del 19 d'agost a Tarragona, no? Sant Joan i Sant Magí, per veure què ha passat allí. I sí, les temperatures han augmentat de manera significativa, però clar, aquestes temperatures no són pas les que hi ha a la plaça, i per tant penso que un plus d'aquest projecte era veure realment què passava a la plaça.
Això vol dir que a la plaça la temperatura pot ser més gran, o sigui, pot augmentar encara més pel fet això de que hi ha una concentració de gent, que depèn també molt de com sigui la plaça, etc.
Sí, a l'entorn urbà, a l'entorn urbanitzat, amb cases i materials que el que fan és absorbir radiació, doncs les temperatures, sobretot a la nit, però també al migdia, doncs són més elevades que a l'entorn rural proper, no?, als voltants rurals, o no urbà. Aquí la qüestió és que no únicament són els materials que absorbeixen aquesta calor, aquesta radiació, sinó que després, doncs, a la plaça Les Cols, el 19 d'agost, de Sant Magí, a partir de les 12 del migdia i fins i tot una estona abans, la plaça està plena de gent, que això també fa que la gent, doncs, si és el que tots estem al sol, suem, transpirem, i per tant la temperatura doncs, acostuma a ser més elevada en aquests entorns que no pas el que registra el termòmetre que pugui estar, o el sensor de temperatura en aquest cas, que pugui estar a l'estació meteorològica automàtica del Metrocat, que a Tarragona està al complex educatiu, a l'antiga laboral, per dir-ho d'alguna manera.
A més, hi ha una cosa que no sé si ho dificulta tot una miqueta més, és que a la majoria de places tothom, fins i tot el públic, està a ple sol.
Sí, sí, clar, no és el mateix estar al sol que a l'ombra. Hi ha una part de la plaça que durant un període de temps està a l'ombra, perquè com que, bueno, no es mou el sol, qui ens movem som nosaltres, no? Però ja se m'entén, no? L'ombra de la plaça va variant a mesura que avança el dia, i hi pot haver alguns llocs on estiguin tota la diada a l'ombra, i són els llocs més buscats, no? Però després hi ha una bona part de la plaça, especialment on se veuen millors castells, que estan al sol sí o sí, a la plaça Les Cols, a les escales on veus, no?, de sota la catedral, que veus els castells, allí és tota la diada que estàs al sol, i es veu que a mesura que avança la diada hi ha una certa reconfiguració perquè fa a la presència de persones, de gent que marxa, gent que entra, i se van intercanviant posicions, no? I per tant, doncs, si estàs al migdia d'un 19 d'agost al sol veient els castells, doncs òbviament pren mesures perquè la calor en un entorn urbà com és la plaça Les Cols o la plaça del Blat a Valls o qualsevol de les places on se fan les diades castelleres de l'estiu, especialment al migdia, doncs la calor al sol, la temperatura del sol encara és més elevada que no pas a l'ombra.
amb aquest estudi i les dades que teniu, no sé si tot això al final ha d'anar a més, és a dir, que les temperatures no disminuiran, sinó al revés, no? Continuaran augmentant.
Sí, la tendència, diuen les projeccions, és que les temperatures augmentaran poc o molt, depèn del que fem a escala global amb les emissions dels gasos d'efecte hivernacle, la mitigació del canvi climàtic, però, com deia, poc o molt pujaran. Clar, si sabem que augmentaran, doncs el que s'ha de fer és mesures d'adaptació, i això serveix per l'agricultura, serveix pel turisme, però també hauria de servir per les activitats a l'aire lliure, que poden ser més de lleure, culturals, o en aquest cas, que són els castells, que a més és patrimonial, no? El patrimoni immaterial de l'UNESCO. Per tant, davant d'aquesta evidència, abans d'esperar que passi algo que sigui massa tard, doncs prendre mesures preventives, no? Sempre és millor previndre que curar. I per tant, nosaltres instem als organitzadors de les diades i a les colles castelleres que a més del que estan ja fent, perquè mesures de control de calor se fa servir la lògica i se fan mesures coherents per tal de reduir els riscos de patir insolacions, mals de caps i fins i tot hipotímies, que seria l'extrem, doncs si sabem que la cosa anirà pitjor a l'estiu i a les hores centrals del dia, prenem mesures per tal de reduir aquests riscos.
Aquestes mesures per on passarien? Perquè ara és habitual el tema d'hidratar-se bé, fins i tot algunes colles reparteixen fruita entre els seus membres, sortir de plaça i anar a buscar un ombra quan s'ha acabat de fer el castell, etc. A més de tot això, vosaltres que també us heu reunit amb diferents colles i heu pogut parlar amb gent realitzant diferents tallers, què més es proposa?
Doncs sí, nosaltres el que hem fet no és proposar mesures, sinó que hem anat a fer tallers i escoltar el que ens diuen els que en saben, que són els castellers i les castelleres, i per tant vam fer aquest una 10 tallers, i que ara estem mirant de contactar amb noves colles per fer els tallers i que així els resultats siguin més robustos, però òbviament la hidratació és essencial, que l'aigua fresca flueixi durant tota la diada, mitjançant el mecanisme que sigui, mitjançant botelles, instal·lació de punts d'hidratació, que l'aigua no falti. Òbviament, sobretot els castellers més vulnerables, per dir-ho d'alguna manera, que serien la canalla i també els que potser els de més edat, que quan no estiguin actuant, quan no li toqui actuar amb ells fer el castell, que estiguin a l'ombra, ja sigui a l'ombra a la mateixa plaça o amb espais interiors, on òbviament està a l'ombra, en un espai interior, i si pot ser climatitzat, per tal que estiguin en millors condicions i descansant fins que els hi torni a tocar a actuar. Òbviament està també el tema del d'hidratació, no? Hidratació pot ser líquida, però com dius, també poden ser fruites que a més de contindre líquid, que siguin energètiques, però després hi ha altres mesures, com bé, si la plaça és possible generar ombres addicionals, òbviament sense que aquesta l'estructura o la manera de fer les ombres interfereixi amb la construcció del castell, i també que no suposi un impediment perquè la gent gaudeixi dels castells, i cada plaça té una morfologia, una estructura diferent, i hauria, si està fos l'opció, cada lloc hauríem de veure com de factible és o no fer més ombres. Òbviament, pel que fa al públic que no n'hi ha parlat dels castellers, no? Aquest risc també afecta, i a vegades afecta més, no? El tema de les possibles hipotímies i els marejos, que és el públic assistent que no pas als castellers, doncs l'autoprotecció, no? El barret o crema solar, hidratats, etc. I després, òbviament, hi ha l'opció, si es considera oportú, de moure l'hora de la diada. Si resulta que la diada té lloc a les hores centrals del dia de l'estiu, que és quan fa la màxima calor, i combinat amb la humitat, sobretot en zones on hi ha una humitat que pot ser més elevada, no? A tocar de la costa, que pot ser Tarragona, doncs la temperatura fa que el confort disminueixi de manera significativa, amb unes exhibicions castelleres que acostumen a durar unes quantes hores, unes més que unes altres, però déu-n'hi-do l'estona que s'està durant la diada, que està molt bé, perquè fan castells extraordinaris. Doncs la qüestió és si a les 12 o a l'una del migdia cada cop se farà més difícil des d'un punt de vista de la seguretat, i no em refereixo únicament a la seguretat pel que fa a que pugui haver un mareig a la gent, o els castellers de la, de la pinya, sinó que com a conseqüència d'aquesta major temperatura i una calor superior pugui haver alguna... que el castell faci llenya en part de que hi ha o que fa molta calor. Per tant, davant d'aquest risc, opcions serien moure la diada cap a més al matí o moure a la tarda. En aquest cas, a la tarda, doncs, hi ha hagut algunes diades que ho han fet, no? L'última, ja la festa major de la Bisbal, el 15 d'agost, abans de Llorenç, i em sembla que el Llorenç del Penedès, i em sembla que la de Mataró també, per altres raons, la van canviar del migdia a la tarda i ara estan ben feliços. Clar, això és una decisió dràstica i que igual abans de prendre aquesta decisió s'haurien de mirar de implementar mesures no tan dràstiques, però bé, això és una qüestió que nosaltres posem sobre la taula i que són els organitzadors i les colles castelleres que han de decidir, en definitiva, quines mesures creuen que s'haurien d'implementar per, repeteixo, per temes de seguretat, de fer més segures les diades, en tots els sentits, també amb les qüestions vinculades amb la meteorologia.
Perquè ara, d'alguna forma, vull dir, es fan diades a temperatures que habitualment es recomana no fer exercici físic o no fer esforços físics, no?
Sí, clar, no hi ha una legislació que digui, així com a l'interior, no? Diu, fa la vara de treballar a partir de no sé quina temperatura en interior, no? En exterior no hi ha una legislació que digui fins aquí prou, no? El que ja són recomanacions. Per tant, és fer servir el sentit comú. Si la temperatura és tan elevada, que juntament amb l'humitat que hi hagi, fa que el confort, no?, l'índex de calor o l'índex que vulguis aplicar requereix que potser es pari o que no es faci tanta intensitat, doncs bé, és decisió. Per això, com que no és obligat, és una decisió dels organitzadors i de les colles castelleres, doncs potser arriba un moment que digui, doncs no, a partir d'aquests valors no hauríem de fer castells. O abans de que arribi aquests valors i passi alguna cosa, a l'avançada, i repeteixo, generem més ombres, més zones de descans, màxima hidratació, o fins i tot ho movem al matí o a la tarda, que això, aquesta molt qüestió, ja entenc que té les seves dificultats des del punt de vista sociocultural, perquè és una tradició de fa molts anys que es fa a un dia a una hora, i que a més és possible que en segons quines festes majors la diada formi part d'un seguici on prèviament hi ha hagut els balls, els diferents balls, no?, fent activitats prèvies, i que sigui molt difícil moure el calendari. Per tant, davant d'això, que es busquin altres alternatives que facin segures les diades.
També aquí hi ha un tema, i és que la gent que, per exemple, està al més interior de la pinya, aquesta gent, al final, si la temperatura exterior és de 30 graus, m'ho estic inventant, pateixen una temperatura encara superior, perquè tenen molta gent que els apreta pels voltants i pel davant i al darrere.
Sí, sí, és cert. Nosaltres el que fem és mesurar la temperatura ambient, per dir-ho d'alguna manera. Crec que estaria bé, si no s'està fent, perquè això ja recauria que hi participessin professionals de la salut directament, de mesurar les constants, no? Hi ha aquestes polseretes que es fiquen i mesuren la temperatura corporal, també mesuren el cor com funciona, i per tant això seria un projecte en paral·lel al nostre on se mirés quines són les condicions, en aquest cas, a la pinya, que òbviament és on pateixen més calor a la pinya, a igual temperatura ambient pateixen més calor a la pinya que no pas al tronc. I una altra cosa que també ha sortit, ja que són possibles potencials estudis a fer, és també les condicions als assajos, sobretot als assajos que tenen lloc a l'estiu, no? També les condicions també serien interessants d'analitzar.
En aquest sentit, deies que l'any passat, el 2025, diria que també a finals del 2024, vau començar a fer tot aquest estudi, vau poder parlar amb diferents persones de diferents colles castelleres. Ara mateix, què és el que esteu treballant o què és el que voleu fer?
Bé, volem continuar, per un costat, volem continuar visitant places i col·locar sensors i així podem tindre una seqüència més llarga de dades. Clar, portem 2 anys, no?, sol de dades a plaça, i ens interessa, com a mínim, amb aquelles més de l'estiu i significatives, no?, continuar fent-ho, i estic parlant, doncs, òbviament, de la Diada de Sant Joan a Valls, de la Diada de Sant Magí a Tarragona, de la Diada de la Festa Major de Sant Fèlix a Vilafranca, també la Festa Major de que ja fa 2 anys que es fa a la tarda, i l'any passat a la tarda va ser un fort. Imagina't si hagués fet al migdia. Doncs, no sé, dintre les nostres possibilitats, anar visitant places per continuar recopilant dades de temperatura i humitat. En segon lloc, també, com comentava abans, estem reiniciant contactes amb colles castelleres que al seu moment van mostrar predisposició per fer els tallers, però per algun moment, per alguna qüestió que no els venia bé en aquell moment fer els tallers, doncs ara ho estem recuperant per fer nous tallers, perquè ens interessa, com més castellers participin, més robustos siguin els resultats. I una altra cosa que ara hem iniciat, aquesta sí que és nova, que també ens interessa veure les narratives vinculades a castells i canvi climàtic, no? Si és important fer difusió, no?, donar a conèixer dels potencials riscos vinculats a fer activitats a l'aire lliure al migdia en hores o a l'hora central, i per tant que s'han de prendre mesures preventives, però ens interessa veure també com els mitjans de comunicació, ja siguin generalistes o també més especialitzats en castells, la narrativa en relació a com el temps i el clima i el canvi climàtic s'està incorporant a aquestes narratives. Se suposa que, com que les temperatures estan fent cada cop més elevades, aquesta narrativa ha d'incrementar-se. Òbviament, quan plou, segur que surt a les cròniques o als articles d'opinió, perquè quan plou una dia de castellera, doncs segur que ha de sortir molt resaltat, no?, que si s'ha suspès la diada perquè ha plogut. Clar, el tema de la temperatura, el confort, el canvi climàtic, entenem que és un element que és possible que hagi, que d'una manera o altra hagi aparegut des de fa anys, però pensem que la freqüència a l'hora de fer referència a la condició de confort tèrmic haurà augmentat. Per tant, és important, no únicament des de l'àmbit acadèmic, sinó també des dels mitjans de comunicació, que se faci referència a aquest factor per tal de que se prenguin les mesures d'adaptació que evitin certs riscos.
Ho hem de deixar aquí, molt interessant tot això, en seguirem pendents. Moltes gràcies, Òscar Saladié, per entendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Gràcies a vosaltres.
I així arribem al punt final del programa d'aquest dimarts 27 de gener del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself up on that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-
legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this.
Sí.